Kalos. La gata es va despertar quan el mussol que tenia el cau al vell roure va començar a udolar sota la lluna plena. Moguda per un instint irrefrenable, tot i la son, va saltar del llit on moments abans dormia plàcidament als peus de la Sofia i va córrer cap a la porta. La gatera era oberta i l'animal només va haver d'estirar-se una mica i reptar un parell de pams per sortir a l'era que hi havia davant de la masia. Allà, asseguda al pedrís on els corts deixaven passar les hores a la fresca durant els vespres d'estiu, va aturar-se i va esperar, mentre netejava els bigotis, que el mussol tornés a cantar. Potser aquesta vegada, si era ràpida i sigilosa, podria acostar-se-li prou per conèixer la situació exacta del seu niu. I un altre dia, si les circumstàncies li eren favorables, potser podria fins i tot arribar a caçar-lo. Aquella nit, però, el temps va passar de llarg com un sospir i la seva ànsia no es va poder veure satisfeta. El mussol no va tornar a donar senyals de vida i quan la gata, cansada d'esperar, estava a punt d'entrar a casa per buscar una altra vegada l'escalfor de la noia, va succeir una cosa que la va desorientar. De sobte, sense una direcció definida, d'aquí i d'allà alhora, va començar a bufar un vent fort i gelat que va aixecar al seu voltant un remolí de pols i fulles seques. I abans que tingués temps de reaccionar, uns núvols negres com una ànima sense cor van portar la foscor més absoluta a la vall de l'Avança. De seguida van començar a caure unes gotes de pluja, grosses com els còdols que hi havia al rierol, envoltat de pollancres, on anava a caçar granotes. La gata va aixecar el cap i va deixar anar un miol llestimós abans de córrer cap a l'interior de Kalos, com si l'estigués perseguint una esperitat. De seguida va agrair el tacte càlid de la flassada de llana, decorada amb petites flors blaves, que cobria el cos de la Sofia. I tot just quan la son estava a punt de vèncer-la, va adreçar les orelles i va dedicar una darrera mirada carregada de desconfiança cap a la finestra. Ho hauria jurat. En el moment que s'arrossegava per la gatera per entrar a casa, una ràfaga de vent gelat més propi de finals de tardor li havia portat l'olor inconfusible de la sang fresca i de la mort. Hem sentit el fragment inicial de la novel·la de David Martí, Les dones sàvies de la muntanya.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Bé, bona nit, amics i amigues. Estem a Puntset Ràdio, Ràdio Municipal de Sant Celoni, i com que són les 9 i 4 minuts del vespre, doncs estem fent aquí el programa Tirant de llibres, el programa de llibres i de cultura en clau catalana. Estem ja al número 277, estem a dimarts 25 de novembre, també ho hem dit, i comença el programa. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc, hola, bona nit també a tota la nostra audiència i especialment, com no, saludem la Gemma Grau, que és la tècnica que porta sempre amb una extraordinària perícia les qüestions doncs, això del control. Com tenim el dia avui?
Un dia avui, com sempre, molt atapeït, de molts espais interessants. Primer parlarem de lletres i música. El Francesc començarà a parlar-nos del certamen Terra i Cultura, que és una experiència molt interessant per sentir, i tu, Jordi, ens parlaràs de Haldor Mar.
I tant, Haldor Mar, que no és pas un cantant desconegut, perquè s'ha donat a conèixer en entrevistes a TV3 i actuacions a TV3 i també en altres mitjans. És un cantant d'origen islandès que interpreta les seves cançons en anglès i cançons moltes vegades traduïdes del català, i aquesta serà la gràcia.
Molt bé, seguirem amb la crònica des de Catalunya, amb Sílvia Romero, crònica des de la Franja de Ponent, amb Octavi Serret. Seguirem amb l'espai Llibres a la Carta. Aquesta veu francesa es presentarà al llibre de David Martí, Les dones sàvies de la muntanya. I jo us presentaré Georgi Dragoman, El rei blanc. llibre també que penso que val la pena és un llibre poc conegut, però que val la pena rescatar-lo d'aquest oblit, sobretot poc conegut aquí, però fora no, eh? Seguirem un noticiari, aquí farem un especial de moltes notícies, entre les quals hi haurà doncs, la lectura del dia que celebrem avui, que és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Llegirem, si pot ser, tot el manifest o una part important del manifest institucional sobre contra la violència de gènere. Seguirem amb la frase que farà Jordi i amb això acabarem el programa.
Lletres i música.
Bé, comencem l'apartat de lletres i música d'avui continuant una informació que us donàvem la setmana anterior. La setmana anterior al noticiari dèiem que acabava de sortir el mateix dimarts, ens vam assabentar que havien sortit els guanyadors del 7è certamen Terra i Cultura, patrocinat pel celler Batllac. Això va ser dimarts passat, 18 de novembre. Doncs resulta que qui va guanyar aquest 7è premi, Miquel Martí Pol, va ser Judit Nederman, amb la musicació del poema El fugitiu, de Miquel Martí Pol. Aquest premi està dotat amb 5.000 euros de premi i una obra de l'escultor Josep Bofill. El fugitiu, aquesta musicació, està inclosa al debut en solitari que la cantautora de Vilassar va publicar el mes de març, Tot el que he vist, publicat per Temps Rècord 2014. Sobre el poema de Miquel Martí Pol, la intèrpret Judit Nederman explica que hi va connectar de seguida i considera que els versos revelen que algú crida silenciosament des de la desesperació. És per això, diu la cantant, que es va inspirar en els rodamons de les ciutats, que viuen en una realitat paral·lela, i afirma que un cop feta la cançó es va adonar que aquesta realitat és el neguit humà que tots tenim. Un neguit, una preocupació. I el poema de Miquel Martí Pol, efectivament, és explicat, la veu poètica que parla en primera persona. Diu, a tot arreu sóc nouvingut i em paren cambra a les escales o bé em malmeto la salut dormint al ras i no tinc ales. Fixeu-vos aquesta primera estrofa com ens parla d'aquesta mena de captaire, d'aquesta gent que viu al ras, diu aquí, em malmeto la salut, no tinc ales. Sóc fugitiu de no sé on, he perdut nord i vent i guia. Fixeu-vos, he perdut nord, vent i guia. Una persona que està perduda, que no sap per on ha d'anar. De tant romandre fora món, a mi mateix per companyia, aquesta sensació de solitud que desprèn. Ja no tinc res, només la veu i un gest cansat de vell profeta. Municipals de tot arreu saben la meva malifeta i pels carrers i pels terrats dones obscures repeteixen la lletania dels pecats que no he comès i em malfereixen lladrucs de gossos a la nit. Mira'm els ulls, que cap fosca no vens si dormo al ras o en una espluga. Estic cansat de tan brugit, aquesta sensació de cansament. Ja ni la pell no m'aixopluga i un vent de sal em nafra tot, em nafra les ferides. Captaré engrunes de neguit perquè el que tinc encara em sobra. Si algú us demana amb quin delit m'ha replegat l'última prova, digueu que he mort de fam i oblit ran d'una porta que no s'obre. La sentim.
A tot arreu sóc nouvingut i em paren cambra les escales o bé em malmeto la salut dormint al ras i no tinc ales. Sóc fugitiu de no sé on i he perdut nord i vent i guia. De tant romandre fora món amb mi mateix per companyia. No tinc res, només la veu i un gest cansat de vell profeta. Municipals de tot arreu saben la meva malifeta, i pels carrers i pels terrats dones obscures repeteixen la lletania dels pecats que no he comès i em malfereixen. Lladrucs de gossos de la nit. Si dormo al ras o en una espluga, estic cansat de tant brugir, ja ni la pell no m'aixopluga, i un vent de sal em dà fretot. Si visc encara és arremensa dels mots que he dit, i en cada mot la malta em s'ha de recomençar. Captaré engrunes de neguit, perquè el que tinc encara em sobra. Si algú es demana amb quin delit m'ha replegat l'última prova, digueu que he mort de fam i oblit davant d'una porta que no s'obre. Si algú es demana amb quin delit m'ha replegat l'última prova, digueu que he mort de fam i oblit davant d'una porta que no s'obre.
Bé, doncs ja som a la segona part de Lletres i Música, i per parlar potser d'una lletra de cançó molt més senzilla, molt més lleugera, en part menys transcendent, tant pel to com per la intenció, oi? Però d'una gran eficàcia, d'una gran simpatia i al mateix temps d'una capacitat de seducció interessant. Ens referim a la cançó Let's Shake It Baby, o Shake It Baby seria potser el títol exacte, de Halldór Már. Halldór Már és un home islandès que va venir a viure a Catalunya fa cosa d'uns 20 anyets, probablement. Crec que per una relació amorosa amb una catalana, però també per fer-hi probablement un curs de guitarra entenc que clàssica. Ha acabat sent professor de música, professor de guitarra, però és clar, diguéssim que les seves inquietuds musicals van més enllà de la docència i arriben a la interpretació. Llavors ell segur que té cançons pròpies, però ens ha regalat recentment un disc de versions de cançons en català. La majoria són cançons de la nova cançó, és a dir, El vent i d'altres. N'hi ha de diversos autors i de tots els gustos, d'en Llach, del Raymond, com hem dit, del, com es diu, d'en Cisa, d'en Jaume Cisa, etc, etc. I llavors, a veure, la que he triat potser és la més frívola, és del temps del couplet, encara que probablement... Bé, podria ser un couplet, perquè de fet és, la lletra és molt breu, i si no vaig errat, al·ludeix a la moda que va arribar de preparar còctels. Clar, els còctels s'havien de xarbotar en la coctelera. I com que els llocs on s'anava a veure els còctels eren o bé a les Rambles o per allà al Paral·lel, uns barris de barcelonins on conviuen doncs tota mena d'oficis, oi? Doncs és normal que les copletistes hi busquessin en la cançó i en l'acció de preparar un còctel un doble sentit, el sentit que de seguida s'entén per això. El remena nena, que hem sentit tantes vegades, fins i tot a la versió de la Guillermina Mota, ara en anglès sonaria així: shake it, la shake it baby. I a banda d'aquesta tornada que es repeteix unes 5 vegades a la cançó, la part principal són només 4 versets. Don't you dare stop it now, if you shake it long enough, then the milkshake will be better, let me say. O sigui, no t'atreveixis a parar ara, si xarbotes prou estona, llavors el batut de llet, s'entén amb gelat, oi? Encara serà millor. Anem a sentir-la, doncs, en la versió de Haldor Mar.
Let's shake it, let's shake it, baby. 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 Don't you dare to stop it now. If you shake it long enough, then the mixture will be better, let me say. Let's shake it, let's shake it, baby. 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 Don't you dare stop it now. If you shake it long enough, then the mixture will be better, let me say. Let's shake it, let's shake it, baby. 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 Let's shake it, shake it, baby. Don't you dare to stop it now. If you shake it long enough, then the mixture will be better, let me say. Let's shake it, let's shake it, baby. Let's shake it, baby.
La crònica.
Bé, ja tenim a l'espai La Crònica la nostra ben volguda corresponsal de Catalunya, Sílvia Romero, que ens parla des de Barcelona. Bon vespre, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona. Avui començarem la corresponsalia comentant una activitat que organitzen des de Biblioteques de Barcelona, concretament a la Biblioteca Jaume Fuster. Aquest dijous 27 de novembre, a 8:15 del vespre, tindrà lloc l'acte Creadors en dos temps, una iniciativa de la Fundació Palau que proposa una reflexió generacional sobre la creació artística en general. En aquesta ocasió, però, la sessió està dedicada a la literatura i les escriptores Llucia Ramis i Rosa Regàs conversaran amb el també escriptor Valentí Puig sobre la manera en què totes dues, des de la seva perspectiva generacional, han construït les corresponents obres literàries. Com he dit, aquest acte, que és gratuït però té una cabuda limitada, tindrà lloc dijous 27 a 8:15 a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona i, per més informació, us podreu adreçar a la seva web www.bcn.cat/vipjaumefuster. Tot continuant en l'àmbit literari, ara marxem cap a Castelló d'Empúries, a la comarca de l'Alt Empordà. No fa gaires dies us parlava d'una activitat promoguda des de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada, Carles Faixes de Climent. Doncs de nou, des d'aquesta institució, ara està en marxa el 4 Fòrum del Patrimoni Literari sota el lema Llegir i després, si de cas, escriure. Per altra banda, penso que és una bona reflexió també. Aquest fòrum neix amb la intenció de continuar aprofundint en l'anàlisi de la relació entre literatura i territori i es pretén compartir experiències, metodologies, resultats. La idea és reflexionar sobre la lectura. Qui llegeix? Què llegeix? On llegeix? Amb quins suports llegeix? També plantejar-se l'èxit, o no, de les lectures obligatòries de l'ensenyament primari i secundari. I bé, em sembla que amb totes aquestes dades ja teniu una idea de per on van els trets d'aquest fòrum. Aquesta proposta del llegir i després, si de cas, escriure, té lloc dijous 27 de novembre al llarg de tot el dia a la Sala Gòtica de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. La inscripció és gratuïta i per conèixer el programa sencer, horaris, temàtiques, ponents, us adreço a la web de la Universitat de Girona, www.udg.edu/CMAA, que correspon a les sigles de Càtedra Maria Àngels Anglada. I continuant en l'àmbit de la literatura, que sembla que avui estic força monotemàtica, de Castelló d'Empúries viatgem cap a Tarragona perquè el dissabte 29 de novembre, de 6 a 8 de la tarda, té lloc un taller literari convocat sota el títol El temps narratiu, cinema i literatura. És un taller organitzat des de l'Escola de Lletres de Tarragona, coordinat per Anna Maria Caballero, Adrià Targa i Jordi Vinyals, i es tracta d'una proposta gratuïta que, això sí, necessita inscripció prèvia. Per tant, podeu entrar a la web de l'Escola de Lletres de Tarragona per fer aquest tràmit, www.escoladelletres.cat. I ja que estem a Tarragona, no voldria marxar sense comentar-vos una altra activitat que m'ha semblat interessant, la conferència Anna Karènina, L'amor que neix i mor en un tren. Aquesta conferència té lloc dimarts vinent, 2 de desembre, per això us n'informo ara, a les 7 de la tarda a Tarragona, concretament al Caixa Fòrum de Tarragona. Està ubicada dins el cicle Clàssics Moderns 3, i la ponent és Laura Borràs, la directora de la Institució de les Lletres Catalanes. La xerrada en el programa ens la presenten indicant que aquesta novel·la de Tolstoi, Anna Karènina, i ara cito paraules del mateix programa, ens diu de la novel·la, s'obre i es tanca amb la imatge d'un tren que encén la locomotora de la passió i que també l'apaga. Viurem la història d'un enamorament profundament trasbalsador que, amb la metàfora del ferrocarril, es presenta com tota una revolució. Penso que pot ser una conferència força interessant i per disposar de més informació podeu entrar a la web de l'Ajuntament de Tarragona, www.tarragona.cat, i clicar l'apartat Agenda. I bé, espero que pugueu participar en alguna d'aquestes propostes que us he comentat, que us resultin interessants, i ho deixem aquí fins dimarts vinent. Bona setmana!
Doncs molt bé, Sílvia, gràcies per la teva intervenció. T'esperem aquí la setmana que ve.
Bé, i passem ja a la intervenció d'Octavi Serret des de la Franja Ponent. Hola, bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit des de la llibreria Serret de Vall de Roures de la Franja. Esta nit voldria recomanar-vos una novel·la negra que es diu La reina de diamants. La reina de diamants és un llibre col·lectiu. És un llibre col·lectiu escrit a 8 mans. Estem parlant de grans de la novel·la negra catalana, com el Sebastià Benassar, Lluís Llort, Marc Moreno, Salvador Massip. Este llibre col·lectiu, un altre llibre col·lectiu, sempre em fixo en els llibres col·lectius, m'encanten els llibres col·lectius. A partir d'ahir, lògicament, estem parlant d'un format de novel·la, ja no de llibre, diguem-li, col·lectiu de relats. No, no, és una novel·la col·lectiva. Igual com fa un temps, el 2008, vam acabar fent Permís del Serret Bloc una novel·la col·lectiva, feta també, aquella no era a 8 mans, sinó a 16 mans, que es tira Il·lusions i incerteses, que es va fer Permís d'un bloc. No és el cas, perquè estem parlant de que s'ha fet Permís d'un editor i que cada autor el que ha fet ha sigut treballar, diguem-li, un personatge i crear diferents capítols per a poder, diguem-li, lligar-los i fer que realment sigui entenedor. Llavors, el format, mira, te ho explico un poquetet, el que envia l'editor, que és el Marc Moreno, que ell també hi participa, l'editor de Llibres del Delicte, que no t'ho he dit, però La Reina de Diamants se publica Permís de Llibres del Delicte, i és un format de novel·la que mai s'ha fet, molt original i novedós, que pot resultar molt atractiu per al lector, ja que més enllà de la trama i de la història, les quatre veus diferents dels escriptors donen vida a quatre personatges, ofereixen una diversitat i una riquesa molt interessant i gens habitual una novel·la. O sigui, això vol dir que cada un d'ells crea un personatge diferent que després, lògicament, tenen que participar conjuntament per a poder lligar-ho. I jo crec que ens ho passarem bé, perquè estem parlant de la qualitat literària dels quatre autors, i a part descobrirem, lògicament, una nova manera de fer novel·la. Sí que és veritat que ja anteriorment, ja t'he dit que el 2008 Il·lusions i certeses va ser un èxit, va ser la primera novel·la col·lectiva feta a permís d'un blog, i ara tenim l'oportunitat de llegir-nos una altra novel·la col·lectiva, esta vegada a 8 mans, i que realment, a més, novel·la negra, no? que bueno, que a mi últimament és el que llegisco més, i que si no passa res, segurament que en ells prepararem una trobada per a presentar la novel·la, pues, m'imagino que serà ja cap al mes de febrer, finals de febrer, principis de març. Pues molt bé, pues, teniu en compte la Reina de Diamants, que acaba d'eixir res. Mira, va sortir ahir, dilluns, dia 24, no s'ho pergau, perquè és la primera novel·la col·lectiva que es fa de negre, permís d'un editor. Reina de Diamants, Llibres de Delicte, en lo Sebastià Benassar, Marc Moreno, Lluís Llort, Salvador Massip, no s'ho pergau, i fins la pròxima setmana.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Octavi. Fins la setmana vinent.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Llibres a la carta.
Bé, avui a l'apartat de Llibres a la carta parlarem d'una novel·la de David Martí, un autor que, de fet, fa pocs anys que ha tret alguns llibres que han estat relativament exitosos. La novel·la Les bruixes d'Arnes o La metgessa de Barcelona, novel·les relativament conegudes. Doncs avui parlarem de Les dones sàvies de la muntanya, una aventura prodigiosa de dues trementinaires en temps heroics. Bé, aquest mena de subtítol, tot i que no és ben bé un subtítol, perquè està posat just abans del títol, aquest avant-títol, ja ens diu una mica de què va aquesta novel·la. Una novel·la, per cert, ambientada en ple segle XIX. La novel·la es divideix en tres grans parts. La primera part, que porta per títol Les dones sàvies de la muntanya, s'ambienta entre l'estiu i l'hivern de 1835, en plenes guerres carlines. De fet, precisament aquest conflicte, aquestes guerres carlines, provocaran que el pare de la protagonista, en Joan, hagi de fugir a França, després que els carlistes hagin atacat el poble de Tuixent i en Joan s'hagi posat de l'altre bàndol, del bàndol de la gent del poble, que tampoc hi tenien cap culpa. Doncs la primera part es diu Les dones sàvies de la muntanya, la segona part es diu El viatge de la Sofia, ja queda clar qui és la protagonista, i també queda clar una altra cosa, que la novel·la és un viatge per diversos llocs de Catalunya, un viatge que faran la Sofia i la seva àvia. Aquesta segona part avança una mica més en el que és el temps, perquè això passa entre l'hivern de 1835 i la primavera de 1836. I finalment, la tercera part de la novel·la es diu La germandat del riu, té lloc entre la primavera i l'hivern de 1836. O sigui que estaríem parlant ben bé d'un any, una mica més d'un any, des de l'estiu de 1835 fins a l'hivern de 1836, aproximadament un any i mig, allò que dèiem. A mi m'ha cridat molt l'atenció l'escena inicial amb què comença aquesta novel·la. Apareix una gata que vol caçar un mussol, surt de casa en plena nit, una nit que sembla que hi ha una certa tempesta, i ja des del primer moment en què comença la novel·la hi ha aquesta mena de pressentiment de desgràcia. Aquí en passarà alguna. I efectivament, en passa alguna. Al cap d'una estona resulta que dos homes demanen ajuda, en Benet i el seu fill, perquè estan ferits de bala. Això s'ha d'entendre, com dèiem fa un moment, en aquest context de les guerres carlines. L'àvia demanarà a la neta, posteriorment, que s'abraci a un arbre, un vell roure que hi ha al costat de la masia on viuen. La masia es diu Calós. Això també és significatiu, que la masia es digui Calós, casa de l'os. I això té a veure amb un mal nom que es va posar a la gent d'aquesta família arran d'uns fets que van passar ja fa uns quants anys i després de la desaparició de l'avi, és a dir, del marit de la Dolors, que és l'àvia. L'avi es deia Mariano. I, de cop i volta, un dia va desaparèixer. I no podem explicar res més perquè llavors estaríem explicant una part del llibre, la famosa llegenda de l'os. Bé, se'ns explica, sobretot, tal com ja acostuma a passar al principi d'una novel·la, se'ns explica qui són els protagonistes, aquestes noies, bàsicament, l'àvia i la seva neta. És una novel·la, podríem dir-ne, molt femenina, aquesta. Les grans protagonistes i els personatges positius de la novel·la són les dones. I, en canvi, bona part dels personatges negatius, dels personatges que posen obstacles a la felicitat d'aquestes dones, són els homes, són els personatges masculins, els dolents. Doncs se'ns explica la vida que portaven a la masia. Recol·lectaven mel, tenien cura de l'aviram, de l'hort, fabricaven embotits, conserves, formatges, recullen resina de pins i d'avets. I això és molt important perquè hem de saber què vol dir això de les trementinaires. Diem que les protagonistes, aquesta àvia, la Dolors, i la seva neta, la Sofia, són trementinaires. I què és una trementinaire? Doncs molt senzill, una trementinaire és una persona, una senyora, una dona, que prepara pomada de trementina. Pomada de trementina, però no només trementina, sinó moltes altres herbes miraculoses, herbes remeieres. La trementina diu que, se'ns explica en aquesta novel·la, que es fa servir per combatre les inflamacions, les fiblades de serps o insectes. Se'ns parla també de l'orenga, la milfulles, que són digestives, el timó, que es fa servir per donar ànims, la calèndula, la pota de cavall, que és expectorant, la buixarola, que és un remei contra les infeccions d'orina, l'oli per tractar el tifus, l'oli de vesc per calmar els nervis, l'oli de greix de serp per curar el mal d'orella i les punxades, i també es parla en algun moment de la sopa de farigola. Doncs aquestes trementinaires, aquestes senyores que preparen remeis miraculosos, beuratges, resulta que fan un viatge per diversos llocs de Catalunya per vendre aquests productes, per curar també algunes persones doncs, que no es trobin del tot bé. De fet, en una part de la novel·la, la Dolors cura la seva cosina, la Maria, que viu a Berga, que ha agafat el tifus, gràcies a aquests remeis casolans, aquestes herbes, podríem dir-ne. Doncs bé, aquest és el nucli central de la novel·la, el viatge. Aquest viatge que tenen previst d'emprendre l'àvia i la neta. De fet, aquest viatge ja estava previst. L'àvia ja ho tenia previst, que havien de fer aquest viatge. Però passa una circumstància, que no podem explicar, una circumstància que fa que la neta, la Sofia, que en principi no volia haver de fer aquest viatge perquè li feia molta mandra, però després que hagi passat aquesta cosa que no podem dir, tindrà moltes ganes de marxar. Té moltes ganes de marxar amb la seva àvia per fer aquest viatge. Per cert, l'àvia, la Dolors, ens explica que quan ell era jove també va fer el mateix viatge amb la seva àvia. I ens explica el trajecte que havia fet de petita per les comarques del Vallès, d'Osona, de la Selva, del Gironès, de l'Empordà, i no diríeu mai quin poble surt citat. En un d'aquests viatges que fan aquesta àvia amb aquesta neta, surt citat Santa Maria de Palautordera. En aquest poble diu que també van anar-hi a vendre aquests remeis casolans, aquestes herbes miraculoses. Doncs bé, com dèiem, també podríem dir que és una novel·la costumista, perquè se'ns explica costums, com per exemple la matança del porc, que es fa a principis de desembre, a Cal Sisquet, la casa més rica de la vall. És precisament arran de la matança del porc on apareixen dos personatges que són molt diferents entre ells. Surten dos germans, els hereus. L'hereu gran de Cal Sisquet, en Ramon, és un personatge molt, molt, molt dolent, molt. És capaç de fer atrocitats molt greus. I surt el germà bo, Pau. No sé si estaré explicant res que no hagi d'explicar si us dic que hi ha un capítol que es diu Caín i Abel. I ara sí que ja no dic res més perquè... estaria explicant més del compte. El que sí us he de dir és que la Sofia, la protagonista femenina, és testimoni d'una cosa que no hauria d'haver vist, un secret que li canviarà la vida. I és per això, aquesta és la raó que li vindran de sobte moltes ganes de fer, de començar el viatge com més aviat millor. Inicialment surten quatre parelles de trementinaires, però aviat es quedaran soles l'àvia i la neta. Llavors van fent un recorregut. Després de Tuixent se'n van fins a Gósol, es parla del Pedraforca, i una cosa que té aquesta novel·la és que de tant en tant se'ns van explicant llegendes, narracions. Dins de la narració hi ha altres històries. Se'ns explica una llegenda sobre el Pedraforca i el dimoni, perquè se'ns diu que el Pedraforca s'assembla a la forca del dimoni. Una altra llegenda a propòsit de si aquestes trementinaires són bruixes o no són bruixes. Hi ha una segona llegenda sobre el senyor de Gósol, perquè un servent que hi va haver, la filla que tenia el senyor de Gósol, i un senglar molt dolent. Se'ns explica també una tercera història quan arriben al santuari de Gresolet, a Saldes, i quan arriben a Berga, la ciutat de Berga, ja hem dit abans que visiten la seva cosina, la Maria, la que està malalta de tifus, un cop la Maria es refà d'aquesta malaltia, explica la biografia d'un trobador, Guillem de Berguedà, que era precisament d'allà, era de Berga. Quan arriben a Gironella, es troben amb un parell d'amics que la Dolors coneixia, l'àvia coneixia, en Joan i la Pilar, però li fan un posat molt estrany, perquè... es veu que feia uns dies que unes falses dones sàvies havien vingut al poble i havien estat a punt de fer morir un nen amb un remei que no servia pel que havia de servir. Bé, aquí passen coses molt greus en aquest lloc de la novel·la, en aquest moment de la novel·la, que no explicarem, però malgrat això, la Sofia continua fent el seu viatge, un viatge cap a les Terres de l'Ebre. Després de passar per Calaf i conèixer l'Horaci, un altre personatge que la posa en contacte amb uns pastors de cavalls, l'Esteve i la Gemma, que la porten fins a les Terres de l'Ebre. Allà arriben fins al delta de l'Ebre. La Sofia no havia vist mai el mar, aquesta màgia del delta, la màgia del mar. Hi ha una certa ingenuïtat per part de la Sofia. I a mi particularment, aquest fragment de la novel·la m'ha recordat Solitud, perquè la protagonista de Solitud, la Mila, també en certs moments té una certa ingenuïtat i tampoc havia vist mai el mar. El que passa que quan la Mila veu el mar per primera vegada, diu allò de, ai, quina certa decepció que tinc. En canvi, la Sofia està molt contenta, li agrada molt veure el mar. I llavors apareixen noves protagonistes femenines en aquesta última part de la novel·la, la germandat del riu. I qui són aquestes germanes del riu? Doncs són, no en diríem que són bruixes, perquè no són bruixes, però sí que fan un paper semblant al que fan les dones sàvies de la muntanya al Pirineu. També coneixen herbes remeieres, els secrets de la terra, els secrets del mar. Se'ns explica una nova llegenda sobre els marfantos, que són com una mena de zombis d'aquella terra. Apareix la Cinta, que és l'àvia de la Gemma. Se'ns expliquen els enfrontaments que hi havia hagut anteriorment entre els arrossers i els pescadors. Fem una mena de recorregut per la Cava, per on es planta l'arròs, les Salines de la Trinitat a la punta de la Banya, i van apareixent aquestes germanes del riu, la Sònia de Mas de Barberans, la Rosa, que és una mena de curandera, la Sofia té un problema amb la Rosa perquè naufraguen, hi ha un llamp que just quan estan parlant del dimoni fa naufragar la barca en què anaven. O sigui, hi ha tot un viatge, no només per la zona del Pirineu, per la zona del Berguedà, no, és que volten gairebé per tot Catalunya, passen per Tarragona, passen per les Terres de l'Ebre. És una novel·la, podríem dir-ne des d'aquest punt de vista també, una novel·la de geografia, una novel·la d'aprenentatge, perquè la protagonista, la Sofia, ha de madurar per totes les coses duríssimes que li passen al llarg de la novel·la. És una novel·la d'amor. Ara ja estic explicant més coses del que convindria, perquè cap al final de la novel·la apareixerà un personatge que es diu Miquel, i ja no dic res més. És una novel·la, podríem dir-ne, amb thriller, també. Hi ha assassinats, morts, sang i fetge. A mi, que m'agraden molt els gats, he de dir que hi ha hagut una escena que m'ha impressionat quan surt una gata, pobreta, que acaba malament. I, evidentment, ja hem dit que és una novel·la de costums, perquè apareixen remeis casolans, la matança del porc, també, i és també una novel·la històrica, perquè apareix la qüestió carlina, la de les guerres carlines. Bé, per tant, és una novel·la, com veieu, que té molts al·licients, que es pot llegir des de molts punts de vista, tant si us interessa una cosa com si us interessa l'altra, i per tant, jo la vaig llegir en dos dies. La vaig començar a llegir, no la vaig poder parar de llegir, em va agradar molt, i ara donarem la referència. David Martí, Les dones sàvies de la muntanya, això està editat a Edicions 62, això és molt recent, és del novembre de 2014, és ara, d'aquest mes, ha sortit fa molt poc. Està editat a la col·lecció Èxits número 119, són unes 260 pàgines, unes 261 concretament, i el preu és de 19,5 €.
Bé, segons un altre espai de dins de Llibres a la Carta, parlarem d'un llibre de Georgi Dragoman. El llibre es diu El rei blanc, està editat per La Magrana, col·lecció Les ales esteses, el número 282, traduït de l'hongarès per Dora Bakuk, una mica difícil de dir, Bakuk, acaba amb CZ, està fet a Barcelona, 255 pàgines, té un preu de 19 € i es va editar ara fa 4 anys, el 2010. I es va editar aquest any i ja pràcticament ja està una mica descatalogat, cosa que em sorprèn que en 4 anys un llibre ja el descataloguin, no? O, bueno, o com a mínim que és difícil una mica difícil de trobar, però vaja, segur que n'hi ha una llibreria important i el trobaran aquest llibre, eh? Aquesta és la segona novel·la de Dragoman i ha guanyat amb aquest llibre el prestigiós premi Santor Marai. Ja s'ha traduït a més de 20 llengües. Vol dir que és un llibre important a nivell europeu. Ha fet un cert impacte aquí, a l'Europa occidental. Es trobem davant d'un text trist i melancòlic, on la brutalitat, les humiliacions, el poder del més fort davant dels febles hi predominen, però també la tendresa i el dur aprenentatge que cal assolir per poder viure amb dignitat i amb felicitat la vida. Tot això encarnat en la figura del protagonista principal, en Giata, un noi d'11 anys que veu com la policia secreta del règim comunista romanès s'emporta el seu pare pel fet d'haver criticat el govern en una petició pública i el posa en un camp de treballs forçats. Això provocarà, com es pot suposar, un daltabaix tant en la mare de Giata com en ell mateix, tot i que la innocència del noi farà que es pugui suportar millor que ella. Mentre suporta aquesta càrrega, Giata ha de viure la seva joventut com correspon a un noi de la seva edat i farà trapelleries i també es barallarà amb els seus companys. Tot això, la solidaritat entre alguns dels seus amics farà que de mica en mica vagi entenent com funciona el seu país i com ho ha de fer per poder sobreviure. A banda de la mare, hi ha dos personatges masculins que també el marcaran. Un serà el seu avi, que el seu avi que era un veterà, diguem-ne, comunista, condecorat pel règim, amb el conflicte, i com que passa això de que el seu fill doncs és detingut amb aquest conflicte que viu el seu pare, doncs lliga la dissidència del seu fill i que és una diguem-ne detenció sense massa fonament, ho atribueix això a la influència negativa de la mare de Giata. Aquesta situació provocarà que la mare no torni a veure el seu sogre mai més, perquè si l'acusa d'una cosa d'aquestes, que evidentment és fals, doncs evidentment aquí es talla la relació. En canvi, el noi mantindrà una relació ambivalent amb l'avi. D'una banda, no li agrada que acusi a la seva mare de res, però a l'altra, de l'altra banda, el visita sovint i aquest avi l'ajuda a reflexionar sobre la pròpia existència quan es troben. Que si no és un avi, diguem-ne, de poc que fa el net, diguem-ne que hi tinguin mals problemes, al revés, és una bona relació. Un altre personatge és Pic, un personatge maltractat per la vida i per la salut. Per exemple, tenia una cara deformada per la verola, que salva el nostre protagonista quan estaven a punt de matar-lo. Qui el volien matar? Doncs els seus companys, perquè allà jugava de jocs bastant bèsties i amb ells, doncs, com que va guanyar-los una partida de diners, vull dir, doncs el volien, diguem-ne, matar acusant-lo de que havia fet trampes, cosa que és falsa també. Però aquest noi, aquest personatge, el Pic, el salva. El que coneixerà la casa d'aquest individu va allà, el convida a casa i llavors tot el que veurà el farà créixer i li mostrarà que les virtuts de l'humanisme són les, diguem, les que val la pena, i acabarà creient que les aparences moltes vegades enganyen. El títol fa referència a la peça d'escacs de marfil que en Xeta troba a casa d'un personatge del règim que mare i fill van avisar per a veure si poden millorar les condicions del marit arrestat. Una visita del tot infructuosa. Era un ambaixador, aquest. Aquesta peça l'agafa d'un tauler sense que el propietari se n'adoni i serà com un amulet que li donarà sort, diguem-ne, als diversos esdeveniments que van venint després. En definitiva, com diu la contraportada, El rei blanc és una novel·la sobre l'aventura i el dolor de passar de la infantesa a l'adolescència, ambientada en els anys de la paranoia anteriors a l'enfonsament del comunisme rere el taló d'acer. Un llibre aplaudit a nivell internacional i que emociona i corprèn. Podríem afegir que, per tal que tot el que hem dit, podem concloure que aquest llibre també és el que tanca una època de manca de llibertat i no obre una altra, que és el final d'aquesta època que havíem viscut dels països que en deien del socialisme real, i que això ja no podíem dir pas que en fos gaire. I per tant, doncs, repetim la referència d'aquest llibre, Georgi Dragoman, El rei blanc, editorial La Magrana, col·lecció Les ales esteses 282, traduït de l'hongarès per Dora Bakuth, Barcelona, 255 pàgines, 19 euros.
El noticiari.
Vinga, doncs, notícies. Aquesta setmana tenim simposi del noucentisme. Concretament, això es farà a Sitges. Els dies 28, 29 i 30 de novembre es reunirà a Barcelona i Sitges una seixantena d'experts sota la direcció de Vinyet Pallella, que és la responsable del Consorci de Patrimoni de Sitges. Aquesta cita es planteja com unes jornades d'estudi amb l'objectiu d'actualitzar el discurs sobre el noucentisme, posant-lo en relació tant amb la història cultural de Catalunya com d'Europa i valorar-lo com un moviment integral amb repercussions en l'art, la literatura, la societat, les ideologies i la política. Les sessions s'obriran divendres vinent, dia 28, a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans de Barcelona, amb una ponència de Joan Ramon Resina de la Universitat de Stanford, i continuaran a la tarda al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Dissabte, el simposi es trasllada al Palau Maricel de Sitges, on l'endemà hi haurà la presentació d'una tretzena de comunicacions. Les inscripcions per assistir-hi es poden formalitzar a través d'internet a la pàgina noucentisme.cat/inscripció i té un cost de 50 euros, 20 euros si sou estudiants.
Bé, seguim amb més notícies. Avui sabeu que és el 25 de novembre, és el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Hi ha un manifest institucional que diu així: avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a plegar-nos per manifestar una vegada més el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública la nostra ferma voluntat de seguir treballant fins a erradicar-la. Un any més, malauradament, tornem a ser aquí per haver de recordar i fer palès que els drets de les dones són drets humans i que el fet de vulnerar-los, més enllà de la injustícia i la crueldat, significa una manca de reconeixement de l'autoritat i la llibertat femenina i representa un gran impediment per assolir la pau, el desenvolupament i el dret d'exercir la ciutadania. Una societat desenvolupada no es pot permetre vulnerar els drets més bàsics i elementals de la meitat de la seva població. En la societat actual, les discriminacions s'han revelat a la pràctica molt més resistents, insidioses del que es podria imaginar. Les raons de la desigualtat estan més lligades a les estructures de funcionament de la nostra societat del que es creia. Al mateix temps, en situacions de crisi com la que ara es toca viure, la xacra de la violència masclista es torna silenciosa i la lluita per apoderar les dones i fomentar la denúncia social de qualsevol forma de violència contra les dones retrocedeix davant la impossibilitat material de sobreviure en solitari. La manca d'autonomia i de llibertat que moltes vegades envolta les dones la situa en una posició de dependència i d'inseguretat que les fa més vulnerables. No obstant això, malgrat els avenços, en la quotidianitat se segueixen vulnerant els drets fonamentals de les dones i la seva dignitat i la seva llibertat es veuen afectades amb les pràctiques violències que pateixen. Malgrat això, les dones segueixen sent assassinades pel fet de ser dones i totes les mesures són insuficients i si no hi ha una autèntica transformació de les relacions entre homes i dones, dels seus models de comportament, sentiments i afectius, seguirem així. Reivindiquem que hem de tenir a l'abast tots els recursos possibles per prevenir-la, perseguir-la i pal·liar i reparar els seus efectes amb l'únic objectiu possible i desitjable de la seva erradicació. És necessari que el suport, els coneixements, el saber i la voluntat i treball de les entitats de dones i de moltes institucions i organitzacions implicades en aquesta lluita comptin amb el suport polític i de les administracions. És necessari que les institucions i administracions puguin comptar amb la xarxa associativa i expertesa dels moviments de dones. I és imprescindible que tota la societat, homes i dones, lluiti per visibilitzar, denunciar i eliminar qualsevol tipus de discriminació patida per les dones. La prevenció i la sensibilització no es poden desvincular de les intervencions adreçades a tota la població, incidint molt especialment en la població més jove. Avui volem renovar públicament el nostre compromís de sumar esforços i crear sinergies de treball col·laboratori, també amb els homes, que facin possible construir conjuntament dinàmiques innovadores per avançar en l'erradicació de la violència masclista. I volem aixecar la nostra veu ferma, alta i clara per denunciar la vulneració constant dels drets humans, que és la violència contra les dones. Per acabar, només dic que en un any a Catalunya hem passat de 4 assassinats a l'any 2013 a 14 a hores d'ara al 2014. Fixeu-se on ens trobem.
Bé, i recordeu que el Cirra Lui ha estat entre els salonins, ha estat instal·lat a Sant Celoni durant un temps, oi? Unes setmanes, diguéssim. Doncs bé, potser no sabeu que el Cirra Lui és un circ amb una llarga història, una història de 5 generacions pràcticament. Concretament, ara mateix, ja van... sí, per la cinquena, però diguéssim els més grans són els de la tercera generació. Aquest circ va començar, de fet, amb un senyor que es deia Francesc, que recorria els pobles d'Aragó en companyia d'un os i d'una cabra, i feien de saltimbanquis. I el curiós és que en aquest Cirra Lui hi havia en Lluís Reluí, un senyor que té uns 72 anys i que fa de pallasso. Si heu assistit a l'espectacle del Cirra Lui, el reconeixereu perquè és el pallasso de la cara blanca que disparava contra una noia amb un revòlver, però no per acabar doncs, amb una escena de violència de gènere, no, sinó amb una escena còmica que no revelarem, però vaja, que tenia a veure amb alguna cosa que aquella. I llavors, el curiós d'en Lluís Reluí és que, a més de personatge de circ, que ha fet d'acròbata i ha fet d'altres coses dins del circ abans de ser pallasso, el curiós, dic, és que aquest pallasso i matemàtic, ja us dic, és matemàtic, ha publicat diversos llibres sobre matemàtiques. Darrerament, l'últim que ha editat es diu El circ dels saltimbanquis, però els títols que ha publicat són Enginyosa teoria de l'espai i del temps, El secret dels miratges, estructura i distribució dels nombres primers, i aquest últim que us he dit, El circ dels saltimbanquis, que és el que ha publicat després d'una dotzena d'anys. Penseu que no és un matemàtic qualsevol. Sembla, per l'entrevista que hem llegit amb Lluís Reluí, que Lluís Reluí devia convertir-se en matemàtic de forma gairebé autodidacta i va anar trobant el gust fins al punt que ha participat en congressos generals, per exemple, en congressos internacionals. Per exemple, un congrés sobre teoria general de relativitat i gravitació al costat de físics com Stephen Hawking. És a dir, no és una persona qualsevol, és una persona destacada, fins i tot, en el camp de les matemàtiques. I us diré encara més, sembla que proposa un mètode per calcular els nombres primers, que són nombres que apareixen a l'atzar. Són aquells nombres que només són divisibles per 1 i per si mateixos, em sembla una cosa així, no? I, vull dir, un resultat exacte, sense decimals. Doncs, a veure, Així que, en definitiva, us recomanem que seguiu la pista a aquest pallasso de la ciència, o aquest pallasso que, a més, es dedica a la ciència.
Més notícies. Per si us interessa l'obra de Molière, de l'obra de teatre de Molière, resulta que al Teatre Lliure hi podrem veure una versió del Misantrop, una versió en castellà, el Misantropo, perquè penso que són uns actors bascos, perquè pels noms que diuen Israel Elejalde i Bàrbara Leni, doncs em penso que han de ser bascos. Diu, els versos alexandrins de Molière, transformats en prosa a El Misantropo, sonaran al Teatre Lliure des d'avui, dia 25, fins al dia 7 de desembre. Tant Delarco com el protagonista defensen que en realitat Alcestes, que és el protagonista, no és un misantrop, sinó que confia en la voluntat de canvi de l'ésser humà. Bàsicament, és interessant per tots aquells que sigueu alumnes de literatura universal de l'Institut, perquè teniu aquesta lectura obligatòria, com ja sabeu. Per tant, és una manera diferent d'aproximar-se al text, però de tota manera hi pot anar tothom, no hi faltaria.
Bé, una notícia més és que hi ha 30 perles del fons de l'editorial Moll, que si llegiu VilaWeb veureu que l'editorial aquesta sabeu que ha tancat. L'editorial Moll és un dels més importants de les Illes i la de Gana de les Illes Balears, i ofereix llibres a meitat de preu. Per tant, si aneu a VilaWeb, allà us recomanen 30 llibres importants. I com que són un preu molt interessant, es podeu comprar per web, es podeu comprar per correu electrònic, o sigui que hi ha moltes possibilitats de tenir-ho a casa, uns llibres que a vegades ja són difícils de trobar alguns. A part del Diccionari Català Valencià Balear, hi ha moltes altres obres d'autors, diguem-ne, coneguts, per exemple, les primeres obres de Pedrolo, hi ha coses aquestes que dius, carai, si no ho compro ara, no ho tindré mai. Doncs aquí és el moment ara de fer-ho, Aneu a VilaWeb, busqueu aquesta notícia i ja no llegiré els 30 llibres perquè seria massa llarg. Doncs veureu quines coses hi ha i us donen també l'adreça on te podeu anar per poder-los comprar. Val la pena, no us en penedireu.
Bé, ja esteu sentint la sintonia de la frase. La frase és l'apartat que tanca el nostre programa cada dimarts. I la frase d'avui està relacionada precisament amb aquest dia que es commemora avui de la violència, o contra la violència de gènere, per ser més exactes. I com que les principals víctimes de la violència de gènere són les dones, llegim una frase de la sociòloga Maria Àngels Duran, que diu: el millor capital de les dones actuals, a més de l'excel·lent preparació tècnica que han assolit, és precisament la capacitat d'adoptar d'un sistema que s'ha construït en la seua absència i amb el qual poden aportar grans dosis d'innovació organitzativa.
Molt bé, després d'aquesta frase que ha llegit el Jordi, donem ja per acabar aquest programa, esperem que us hagi agradat i esperem que la setmana que ve ens continueu seguint i que seguiu augmentant el nombre de seguidors amb el Facebook, que cada vegada va pujant més i estem molt contents per això.
Molt bé, doncs ja ho heu sentit, us esperem la setmana vinent i una bona setmana a totes i a tots.
Fet el programa.
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies d'Empar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.santceloni.cat, clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!